L'art d'acompanyar els fills. Com trobar l'equilibri entre posar límits i ser presents i com la nostra història influeix en la criança i en els conflictes amb els nostres fills. Albert Rodríguez, terapeuta emocional, bon dia i benvingut.
Bon dia, què tal, Mercè?
He volgut començar així amb el titular, no?
Sí, a més amb aquesta
titular,
sintonia...
Sí, és com... És... Prepareu-vos, eh? Prepareu-vos...
És un tema potent.
Que el tema és potent. Temazo, sí. Que et deia jo aquest matí, no?
Sí, sí, sí.
Que això ho podríem aplicar, ara que estàvem parlant fora micro d'altres temes,
sí.
Amb altres tipus de relacions també, no? Amb parelles, amb companys, no?
Sí, totalment. El més interessant és entendre, que ara ho comentàvem fora de micro, no? Entendre la informació que tinc jo mateix, la informació que tinc d'herència, això pues, entre el trauma, el relat amb què jo he viscut les meves relacions d'origen familiar, amb els meus pares i tot això, i tota aquesta influència després... influeix, òbviament, en el futur, en la relació que tingui jo amb la meva parella, en la relació que tingui amb els meus fills, en la relació que tingui a la feina, en la relació que tingui a les amistats, tot això. Però clar, ho hem de baixar una mica perquè si no ens perdríem, no?
Sí,
i hem
sí,
d'anar
sí, sí, sí.
Tocant però àmbits diferents.
Ho volia relacionar amb el tema que estàvem
sí.
aplicant fora micro, no? Que,
sí.
que per qui ens escolti, doncs que ho pugui tenir també en compte.
Sí, 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 totalment. I en aquest cas, avui he dit, anem a parlar dels fills, que sempre és un tema molt... molt interessant i diria que preocupant, no? Per les famílies, és la persona que més ens preocupa.
De fet, és el despertar, no? Perquè,
sí.
clar, com diu també la Ivonne Laborda, no?
Sí.
Amb els nostres fills ens posa de manifest moltíssimes coses, la maternitat i la paternitat, no?
Sí,
aquí
sí,
és
sí.
com un boom.
Totes aquelles històries i temes que inconscientment, haig de
totalment.
Dir, que inconscientment no mires d'evitar o de no gestionar i tot això, el fill ve i et diu, mira, aquí
ho tens.
Bomba. Aquí ho tens.
De cares, no?
I jo sóc el teu reflex i sóc el teu mirall perquè ho vegis d'una manera fantàstica, no? Per això moltes vegades entenem que els fills ens desesperen i una manera més amable de dir això en lloc d'una desesperació és que els nostres fills ens venen a mostrar l'aprenentatge que necessitem, que és molt diferent veure-ho
així. I que tant costa, no? De veure, d'analitzar, sobretot,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Si té aquest comportament que vol dir amb mi, no?
Sí, sí, Uah. Sí. El nostre fill constantment serà un mirall i repeteixo, i depèn molt la forma en què entenem la relació que hem de tenir amb ell. Voldria centrar-me sobretot en l'edat adulta, que és potser la més desafiant, no? Perquè diem-ne que quan és un adó, pues, bueno, hem d'estar molt presents allà, quan és un infant...
També,
d'una manera diferent, però quan ja comença l'adolescència, ja comença a sortir el que, diguem-ne, es comença a generar la personalitat del fill.
I preadolescència, perquè cada vegada és més aviat.
Sí, primera adolescència, segona adolescència, bueno, s'explica de moltes maneres, no? Però parlant d'edats estaríem des dels 10 anys fins als 20 anys, aproximadament.
És que l'altre dia em van dir que l'adolescència passava dels 30.
Clar.
Quan jo pensava que era els 25, dic, perdona?
Sí, bueno, clar, també el context històric va canviant, no?
Sí.
I pot ser, llavors ara la gent també doncs, té fills més tard, no? Més als 40 anys, i pot ser que s'hagi allargat. Això, repeteixo, depèn del context històric, i ara potser en les èpoques en què estem, doncs probablement sí. Que s'hagi allargat. Sí que és veritat que això és neurociència i la neurociència ens diu que fins als 25 anys el nostre cervell no s'ha confeccionat d'una manera que ens permet entrar realment a l'edat adulta. És a dir, que som
tenir
persones...
Tenir prou maduresa.
Prou maduresa emocional, que no vol dir perfectes, ni perquè mai ho serem, no?
Però, sí, però... hi ha molts adults que no ho som, no?
Exacte.
Llavors que els estem demanant amb 25 anys als infants.
Sí, però prou maduresa com per ser capaç d'organitzar-te en el teu dia a dia, no? I de no entrebancar amb masses coses. Sempre normalment quan parlo d'això, d'acompanyar els fills, poso un exemple que crec que ja havia fet referència en anteriors vegades que havia vingut, que és el de l'habitació. Perquè una cosa molt important i que ens desespera molt és què tan presents hem de ser amb els fills com a pares. No? O sigui, mirar de buscar aquest equilibri de no sé si m'estic passant en intervenir o, al contrari, no hi sóc i hauria de ser-hi més present. No? Això té a veure una mica amb la ment dual que vaig parlar l'última vegada, no? Que és la ment que entén només sí, no, bé, malament, no? Llavors és hi sóc o no hi sóc. No? Llavors, com a pares, funcionem bastant d'aquesta manera. I sempre poso l'exemple, per entendre-ho millor, de l'habitació. Una habitació en què, com a pares, quan el nostre fill, filla, és un nadó o és un infant, aquella habitació nosaltres hi som presents al mig, i quan és un nadó, nosaltres estem amb el nadó dins d'aquella habitació. Sí? Llavors, quan ja comença a tenir més de 5 anys, el convidem a sortir una mica d'aquella habitació amb la porta oberta, no? Que el veiem i el podem controlar, i ell entra i surt quan vol. D'acord? Llavors, quan arriben els 10 anys, ja comença a ser una edat on hem de permetre també que el fill comenci a tancar la porta i nosaltres sostenir aquesta incomoditat. És a dir, que no ho podem estar controlant tot, però seguim en aquella habitació. Sí? I llavors, quan ja anem més en aquesta adolescència, 15, 16 anys i això, ja la porta, per anar bé, ha de començar a estar tancada, de normal, i llavors és el fill que ve en aquesta habitació, truca a la porta, obre la porta, i nosaltres com a pares hi som, i què diem? Què vols? Què et passa? Què necessites? Sí? I moltes vegades el fill dirà res, i tanca la porta. Per què? Perquè moltes vegades només necessita saber
que hi som.
Que hi som. D'acord?
Què passa? Aquest far, no?, que diuen moltes vegades.
Sí,
també.
Clar, simbòlicament s'explica de moltes maneres, sí. I jo poso sempre aquest exemple de l'habitació perquè crec que permet explicar diferents fases. Uh-huh. No? Llavors, és molt important saber que el fill el que necessita és que tu estiguis en aquella habitació. Clar, no és molt simpàtic com a pare perquè dius, però sempre haig d'estar allà? Sí, sempre has d'estar allà. Però això no vol dir que hagis d'intervenir amb els conflictes que tingui el fill, amb les preocupacions que tingui, amb les adversitats que tingui. És a dir, el fill truca a la porta, tu la tens, en parleu, ho comenteu, sí, i llavors en aquella habitació torna a sortir el fill per fer front a aquestes adversitats. Què passa? Que moltes vegades confonem el que el fill hagi entrat a la nostra habitació en què ara l'hem d'acompanyar amb ell a gestionar això. M'explico? Llavors, hem de ser molt pacients per entendre que nosaltres ens hem de mantenir en aquella habitació. Clar, llavors, moltes vegades, entrant en aquesta dualitat, el problema és que el pare no està en aquella habitació, o la mare, perquè està despistat. El pare s'ha de dir que moltes vegades no hi és. Encara hi ha molta feina per fer. L'altre dia vaig anar al pediatre i era l'únic home, no?, present allà amb la meva filla. Hi ha molta feina per fer, però si més no la mare, que és amb qui té el vincle més
i sobretot
profund,
quan són més petits.
I quan són més petits, no? Però aquesta edat d'adolescent ja hi han de començar a ser els dos. De fet, des del principi, no? Hi haurien de ser.
Sí, totalment.
Però hi han de ser els dos. Sé que ja ens han de gestionar de moltes maneres el dia a dia, però si no hi és un, després que sigui un altre, no? I anar combinant. Doncs això, el més important és que quan el fill obri la porta d'aquesta habitació, nosaltres hi siguem presents, sí? Si no hi som, hi pot haver una mala gestió amb el vincle que tenim amb el fill, i si som, i també, i som, diguem-ne, fora d'aquesta habitació, i ens presentem ja davant la porta, que el fill no pot ni trucar a la porta, i sempre estem allà davant esperant a veure què li passa, això també li pot generar un estrès al fill. Crec que m'he explicat uh-huh. bastant bé d'on seria l'equilibri. Aquí hi ha l'audiència que miri d'entendre en quina situació està, si se sent més davant de la porta, si se sent en una habitació també que potser truquen a la porta i mai l'obre, sí? Que si quan obren la porta tu també estàs fent altres coses i no estàs atenent aquesta trucada a la porta, veure una mica en quina situació com a pare et sols trobar amb el vincle que estàs generant amb el teu fill. Molt important també, no serem pares perfectes.
És que la perfecció sí, no existeix.
No existeix. I això és molt important a dia d'avui, i ho he dit moltes vegades, perquè les xarxes socials, si algú ens estan venent, és allò que et falta per ser bon pare. O per ser bona mare.
I sobretot també de cares amb ells, no?
Sí, clar. Llavors nosaltres tenim una exigència com a pares bestial, que l'únic que fa és treure'ns del nostre centre, de la nostra intuïció. Com a pares, que l'hem perdut molt, tenim una sobreinformació.
Brutal.
En el tema de pares, bestial.
I aquí ens que perdem.
Clar, l'únic que fa és perdre't i acabar, que estic segur que molta gent ho fa, mirant a la intel·ligència artificial a veure com haig de resoldre aquest comportament amb el meu fill. Quan tu, per intuïció, com a ésser humà, tu ja saps com fer-ho. Sí? I el que passa és que moltes vegades aquesta gestió que tu has de fer com a pare no és fàcil. Però és que és normal. No hem de pretendre que sigui fàcil.
Clar.
És normal.
I a més, ningú ens ha ensenyat, no?
Ningú ens ha ensenyat.
I que cada fill, filla, respon d'una manera determinada i que nosaltres també portem tota aquesta informació.
Sí, clar.
Cada informació és diferent, no? Cada situació, cada família, cada infant, cada pare i cada mare.
Sí, sí, sí. Mira, tenco això i després obrim un altre meló, que és molt important també, també el que has dit. Llavors, dit això, amb aquesta habitació, entendre, convido a l'audiència, no?, que es miri a veure en quina situació està, si està dintre de l'habitació, si sempre té la porta oberta. Repeteixo que depèn de l'edat, ho torno a repetir. Quan és un bebè o un nadó, hem d'estar amb ell a l'habitació. Quan té 5 anys ja comencem a deixar la porta oberta, que entri i surti. Recordo que és una habitació simbòlica, no estic parlant de la casa. I després ja, quan ja va sent adolescent, el que hem de fer nosaltres és ser-hi present i permetre que ella, el nostre fill, tanqui la porta i ens truqui quan ens necessiti. Ah, això algú dirà, és molt egoista. Bueno, és que els fills el que necessiten és presència. Presència genuïna. D'acord? No una presència falsa tampoc, de que m'invento, no? Posi un maniquí allà i jo no hi soc, però senti que hi soc jo, perquè els fills ho noten, això. Uh-huh. Si ets o no. Llavors, preguntar-te una mica això, recordant sempre que no seràs perfecte i que moltes vegades en aquella habitació t'agradaria haver-hi estat i no hi ets. D'acord? Fallem. Com a pares fallem i no passa res. Sí? Llavors, l'altre tema important, entendre per acompanyar els fills. He portat aquest tema, de fet, perquè just ahir vaig rebre dos àudios, no?, de mares per WhatsApp, preocupades, no?, en aquest cas amb les seves filles, no? I una d'elles em deia, mira, Albert, estic preocupada, no?, per la meva filla, perquè ara vol canviar de feina, està fumant, s'aixeca els matins, només pren cafè, ja li he dit que ha de prendre probiòtics, que li aniria molt bé, no?, i que s'està trobant amb el mateix entrebanc a la feina que es troba sempre, i això m'està preocupant, no? Llavors, aquesta mare, on te la posicionaríem en aquesta habitació? La posicionaríem una mica ja fora de l'habitació, ha sortit,
clar,
i està atenent tot el conflicte que té la filla, no? En aquests casos, el que sol recomanar, la mare, no?, ha posat molt el foc amb la filla, i el que sol recomanar és que la mare vingui a consulta. Perquè segurament la filla té un conflicte que li està ressonant amb ella. I com que li està ressonant, se li està fent molt difícil de gestionar, perquè ella mateixa, el seu propi conflicte, no l'ha sabut gestionar.
I tampoc el veu.
I tampoc el veu, perquè és molt inconscient. Sí? Això, també parlant amb una altra mare, preocupada per la seva filla, perquè ara ha de decidir, no?, quina carrera estudiar, no?, i tot això. I clar, la meva filla, doncs, està molt agobiada perquè no sap quina carrera estudiar, jo ja li dic que és igual, que la que agafi estarà bé, no serà correcta, i que pot anar provant, però és que em desespera, perquè, bueno, clar, llavors li deia, et preocupa la teva filla, no? I deia, no, a mi no em preocupa. I és ella que està agobiada i que està molt estressada, no? Dic, home, a tu t'ha de preocupar la teva filla, és algo natural, no? Que llavors això, els terapeutes, és molt important per la persona, perquè els gestos parlen, no? Llavors és això, que et rasques el coll, no? I dius, bueno, pot ser, no? Clar, llavors et preocupa la teva filla. I segurament tu el que vols és que li vagi bé i que agafi una carrera que li agradi, no? Llavors, tota aquesta preocupació és molt interessant veure, com en aquest cas, amb aquesta dona, té a veure amb la seva història en el moment de no només decidir els estudis, sinó que és el que li vaig fer veure també, sinó en el moment en què la filla comença a marxar de casa.
Uh-huh.
D'acord? Llavors, segurament a casa seva aquest moviment el van viure com un abandonament. Deixar la mare a casa sempre és un dol, tant per la mare com per la filla, no? O tant el fill com pel pare, sempre hi ha un dol allà que ho normalitzem, no? Bueno, que li vagi molt bé, sí, estem molt contents com a pare, no? I també estàs trist, estàs preocupat de que li vagi bé i sents que aquella persona ja no hi serà a casa, no? I això costa acceptar-ho.
Després de tants anys, no?, sobretot.
Clar, i en aquest cas, posar l'exemple que sempre poso de la mà amb els fills, perquè ella diu, doncs això no, jo no ho veig. Dic, és que és molt inconscient. I poso l'exemple amb la mà, de que és com dues mans que s'agafen, que són la mare i la filla, que s'estan agafant, i li deia a aquesta persona, és com si tu estàs agafada la mà de la teva filla i li estàs dient, ves on sigui, que no passarà res, i tu confia. Encara que li diguis, la teva filla veu que tu estàs apretant.
Que no la deixes anar.
I no la deixes anar. I et dirà, d'acord, mama, però em pots deixar anar la mà, sisplau? No?
Clar.
I aquesta és la part inconscient que no veiem. Clar, llavors, és molt fàcil dir, la filla el que necessita és que li donis confiança, no?, i llibertat, i que pugui explorar i tot això. Clar, hi ha molta gent que es troba com que no ho acaba de poder donar perquè tampoc s'ho van donar amb ells o van sentir que els hi donaven, i és la seva història. Per això és molt important que el treball emocional amb un fill i tingui molt a veure el treball emocional dels pares. Sí? I això es veu a dia d'avui, sempre porto aquest exemple dels mòbils, no? El conflicte que tenen els infants amb els mòbils és el que tenim els adults. Aquesta addicció al mòbil és la que tenim els adults, que els infants ho estan veient. I el que no podem fer, perquè s'entengui, sense culpar-nos, però és com si el teu fill estàs dient deixa el mòbil, que no et va bé, i mentre l'estàs dient tu estàs mirant el mòbil. Una mica el que ens passa sense adonar-nos, i això és molt inconscient, és aquesta informació. Llavors, el que vinc a dir és que si voleu ajudar els vostres fills, molt bé que els porteu al terapeuta, molt bé que els porteu al psicòleg, que això està molt bé i cada vegada haig de dir que es nota que s'està fent més, però sobretot, com a pares...
Comencem per nosaltres.
Hem de fer aquest treball emocional. I repeteixo, no per ser uns pares perfectes, sinó per ser uns pares conscients. Perquè sapiguem veure, torno a l'habitació, si ens hem sortit de l'habitació, si estem allà asseguts però no estem atenent la trucada a la porta, per veure en quin moment està i per veure nosaltres, com a fills, on estaven els nostres pares en aquella habitació. I què és el que ens va molestar. Perquè això té molt a veure. Continuant amb el tema dels estudis, l'altre àudio era d'una altra mare preocupada perquè la seva filla, en aquest cas oposat a l'altra, no? Que he comentat d'aquesta filla que deixava la feina i que no es cuidava amb salut i tot això, amb molta exigència, amb els esports, amb el físic, amb els exàmens, no? I la mare també molt, molt preocupada amb això, perquè veig que la meva filla s'exigeix molt amb els exàmens i no s'hauria d'exigir tant, no? I clar, tu pensaràs, bueno, tu no li demanes que s'exigeixi, no? Dic, no, jo no li demano que s'exigeixi, però llavors veus situacions concretes i és que és molt sutil. És molt sutil com? Doncs que la teva filla et digui que ha tret un nou i que facis una festa a casa impressionant i que dius que bé, has tret un nou, això és fantàstic, no? Llavors dius, ostres, has de tornar a treure un altre nou perquè el meu nou fa feliços els meus pares, no? Si no trec un nou, els meus pares no estaran contents. I amb aquest exemple, que sembla molt absurd, però és molt potent.
Molt.
I això moltes vegades no ho sabem veure. I diem, no, si jo l'he animat i si això, si treu bones notes, però és fantàstic, però si no en treus de bones no passarà res, no? Primer això, que no ens n'adonem com sutilment sí que influïm en la pressió que posem als nostres fills, i llavors revisant la història, en aquest cas d'aquesta mare, doncs una mare que el que pensa que li va faltar a la seva edat adulta era estudiar. I ella pensa, tant de bo, jo hagués pogut estudiar. Clar, aquesta pressió l'estàs traslladant
a la filla.
Tot allò
que no vam poder fer, intentem que
els nostres fills
que no es repeteixi amb els nostres fills i que ells sí que puguin complir aquesta part. De manera molt, molt inconscient.
Molt inconscient. Però si som conscients d'això, ja podem gestionar-ho millor. I aquest és una mica la càrrega que s'explica, no? Que traslladem als fills. I pot ser que tinguem, bé, és molt injust perquè pel fill, pot ser que tinguem aquesta esperança de que en aquest cas aquesta noia sí pugui tenir els estudis que té la mare, sí? Però suposant que també traies molt males notes i suspenguent, la mare en aquest cas també podria tenir una sensació de decepció i de que ja no espera res de la filla, no? I llavors com que no l'està atenent per res i l'abandona, entre cometes, no? Per això és tan potent fer conscient aquesta informació.
I que si no en sabem, perquè clar, anar a aquest inconscient no és fàcil, per això esteu els professionals com tu, Albert.
Exacte.
Que poden parlar i veure què és el que hi ha al darrere de tot plegat per acompanyar més i millor els nostres fills. Terapeuta emocional, Albert, ens vols deixar el teu telèfon?
Sí, el meu telèfon de contacte és el 676-27-09-51.
Fins la propera.
Fins la propera, moltes gràcies.
Adéu a tu.
Entrevistes, actualitat, música, Veus del Matí a Ràdio Vilafant.